Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc amb l'associació literària Les Carrits.
Bona tarda a tothom. Sigueu ben retrobats a la pàgina 107, el programa de literatura de Ràdio Montblanc, en col·laboració amb l'associació literària Les Carrits. S'acompanyen en Sergi i en Pep i el desig de fer-la petar, com sempre, al voltant del món dels llibres de proximitat i universals. I avui, a la pàgina 107, amb el record encara molt recent dels Oscars cinematogràfics, voldríem parlar d'aquesta relació epistolar que hi ha hagut sempre entre literatura i cinema. Més concretament, de novel·les que han esdevingut pel·lícules, bones pel·lícules. Per cert, que enguany la guanyadora dels Oscars té un títol prou cinematogràfic, Green Book, el llibre verd. I farem una mica d'espoiler, però no, perquè és una cosa que van comentar a la mateixa entrega, el llibre verd, que és el títol de la pel·lícula guanyadora dels Oscars d'enguany. És un llibre que a la dècada dels 60, al sud dels Estats Units, s'havia de consultar, malauradament, per veure a quins establiments eren autoritzats pels negres i quins no. Llavors, vull dir, aquesta pel·lícula, que segons diuen els crítics és molt recomanable, tracta d'això, és un tema de discriminació racial que Hollywood està molt preuat. Doncs, aquesta edició de la pàgina 107 farem això. Tractarem la relació entre les novel·les, les bones novel·les, que han esdevingut pel·lícules. Bona tarda, Sergi.
Hola, Pep. L'has vist aquesta, tu, de Green Book?
Green Book encara no.
No, jo tampoc, tu.
Green Book encara no, perquè és molt...
De fet, ha arribat fa poc, no? Potser,
sí, aquesta pel·lícula. Sí, aquest cap de setmana el projecte en el Casal Montblanquí, o sigui que el qui vulgui ja estrenar-la oficialment, la pel·lícula guanyadora dels Oscars, de casualitat, aquest cap de setmana, el dissabte...
Déu-n'hi-do, sembla que estigui preparat.
Sí, sembla que és una cosa preparada. Tu què ets, Sergi? Vull dir, hi ha dos tipus de gent. Tu què ets, de primer la novel·la i després la pel·lícula? Primer la pel·lícula, després la novel·la, o si llegeixes la novel·la, la pel·lícula ja no t'interessa?
A mi, jo, si em vull llegir la novel·la, primer miro la pel·lícula. Uh-huh. M'agrada, no? M'agrada veure la pel·lícula i després ampliar-ho, no? Dir-ho així.
Sí, sí, sí.
A vegades és una bona opció, perquè hi ha pel·lícules molt bones, per exemple, que ara me'n recordo d'una sobre 1984, de George Orwell.
George Orwell, sí, sí.
Vaig veure la pel·lícula i després el llibre... doncs m'ho amplifica, no? Perquè la pel·lícula, de fet, és molt bona,
sí,
i
sí,
està molt ben ambientada.
Sí, sí,
però penso,
sí,
que fer-ho al revés també és molt bona opció, en aquest cas concret.
Sí, 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 clar. I hi ha gent al revés, no? Que és partidari de primer de llegir la novel·la i després de veure la pel·lícula. Però aquesta gent també et confessa que a vegades està una mica decepcionada, perquè, clar, a la novel·la construeixes un imaginari, no? A partir de la teva imaginació construeixes aquell personatge, li dones cara, li dones forma, li dones paisatge, li dones tot... I a la pel·lícula li dona una altra persona.
Sí, jo precisament per això m'agrada més mirar la pel·lícula i després a vegades te pot ajudar en l'imaginari com a... Ja tens com una petita base i és això, pots ampliar. Ja tens com l'escenografia...
Exactament.
Perquè és el que et dic, moltes vegades estan molt ben treballades aquestes coses, no?
Sí,
segons,
sí,
els,
sí,
textos que els mateixos autors deixen, no? Dels paisatges o dels entorns.
Exactament.
Hi ha reproduccions molt fidels, moltes vegades.
Exactament. Doncs nosaltres n'hem fet una selecció, que no acabarem avui, fins a l'estiu que tenim temporada en farem més, perquè ens agrada molt aquesta relació de la literatura i del cinema, i avui n'hem triat unes quantes significatives. La primera és una bastant antiga, que és La Colmena, basada en el llibre tan conegut de Camilo José Cela, no? La Colmena és una novel·la coral, mitjançant les múltiples veus i perspectives dels nombrosos protagonistes, que Camilo José Cela el que pretén és fer una dissecció, o sigui, analitza la societat del Madrid dels anys 40, sobretot amb la vida d'un cafè, centrada en un cafè, on els protagonistes, d'alguna manera, van parcel·lant trossos de la seva vida, i a partir d'aquestes vides minúscules és com arribem a desentranyar, a conèixer una mica una realitat molt, molt, molt analitzada, molt analítica.
Bona novel·la, eh?
Bona novel·la.
Jo la pel·lícula no l'he vist, però sí, la novel·la sí que me l'he llegit.
Sí, sí.
I Molt bé, molt bé. O sigui, queda allí com la propietària del bar, per exemple, exacte, és al final com la reina, no?
Exacte.
De tot un submón.
Sí, sí, de cel·les. La idea és aquesta, no? Són sí. petites cel·les que conformen un eixam, no? Vull dir, hi ha la vella reina, vull dir, hi ha les obreres que, vull dir, que no són res, però són tot.
Exacte.
I és la vida humana, no? Vull dir, petites cel·les d'un gran eixam, no? La pel·lícula, doncs, que te la recomano també, és de Mario Camus, i va aconseguir reunir amb aquesta pel·lícula una triada d'artistes molt coneguda per l'època, i inclús ara, no? Victoria Abril, Ana Belén, Paco Rabal, José Sacristán. Llavors, sempre també ens agradarà fixar una mica entre la diferència que hi ha entre la novel·la i la pel·lícula, perquè sempre n'hi ha diferència entre les novel·les i les pel·lícules, no? En aquest cas, la principal diferència entre el llibre i la pel·lícula és que la pel·lícula enfatitza molt amb el context polític de la novel·la, ja que aquesta, que no sé si ja va pretendre, però per la censura, aquesta novel·la es va editar a Buenos Aires l'any 51, perquè es podia editar aquí. L'estat espanyol es va poder arribar a editar el 55, 4 anys després, però s'entén que era una època molt, encara molt recent de la postguerra i on la censura estava molt activa. Llavors, vull dir, la pel·lícula el que fa és extreure aquest vel de la censura, i la pel·lícula el que enfatitza molt és els personatges d'alguna manera donen fe del moment polític tan fosc que es vivia en aquella època, no? Llavors, la pel·lícula aquesta és de l'any 1981, i si et sembla, podem escoltar-ne un petit fragment.
Sí, ara mateix t'ho poso.
La mañana. Esa mañana eternamente repetida trepa como un gusano por los corazones de los hombres y de las mujeres de la ciudad, golpeando casi con mimo sobre los mirares recién despiertos. Esos mirares que jamás descubren horizontes nuevos, paisajes nuevos, nuevas decoraciones. La mañana... Esa mañana eternamente repetida juega un poco, sin embargo, a cambiar la faz de la ciudad. Ese sepulcro, esa cucaña, esa colmena.
La colmena. Un gran reparto para un inolvidable clásico de nuestra literatura y nuestro cine.
Y el cine, creo yo que tiene mucha culpa de todo esto.
Pase usted primero, don Cosme.
Faltaría más. Usted estaba antes.
De verdad se lo digo, yo no tengo ninguna prisa. Además, a usted le esperan en casa.
Basada en la novela de Camilo José Cela.
Encantado de conocer a otro poeta.
Poeta, yo no, no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de tres o cuatro palabras.
Oye, ¿por qué la llamáis la uruguaya?
Porque es de Buenos Aires.
Dirigida por Mario Camus.
¿Quiénes son esos?
Dos maricones y uno que escribe.
La colmena, ahora en DVD.
Doncs això, recomanable tant la novel·la Camilo José Cela com la pel·lícula de Mario Camus del 81, que és la pel·lícula que es pot recuperar segurament. Us la recomanem fermentment des de la pàgina 107. La segona pel·lícula també és, ens parla una mica d'aquest context de la postguerra, que en aquest cas de la, pràcticament de la guerra, que és La llengua de les mariposes, una excel·lent pel·lícula, basada en un llibre de Manuel Rivas, que és un escriptor que té com a imaginari la seva Galícia natal. I aquesta, La llengua de les mariposes, amb el Manuel Rivas ens explica la història d'un mestre liberal en temps de la República. És una novel·la que realment, vull dir, tant a la pel·lícula com a la novel·la, té un final d'aquells que fan plorar. Vull dir, és un final contundent i desesperançador per la condició humana. No?
Sí, aquesta és al revés. Aquesta, he vist la pel·lícula, però no m'he llegit el llibre encara.
La pel·lícula l'has vist?
Sí.
I recordes una mica el final, no?
Sí.
Recordes una mica la pel·lícula, el context de la pel·lícula, del mestre que està exercint, vull dir que el començament té... No farem spoilers, no? Però vull dir la relació que té amb les famílies i com el context i com les circumstàncies alienes a la seva relació amb la gent ho canvien tot, no? Malauradament, no? La pel·lícula, basada en aquesta novel·la de Manuel Rivas, la va dirigir José Luis Cuerda, i paper de mestre va ser protagonitzat per Fernando Ferran Gómez, que en aquesta pel·lícula fa potser el seu darrer gran paper, i realment fa un gran paper. La diferència de la pel·lícula que ens agrada, també us he agradat abans signar, la diferència entre la pel·lícula i la novel·la El relat original de Manuel Rivas és molt curt, llavors que és recomanable també, i per arribar a fer la pel·lícula Manuel Rivas va agafar contes, per d'una manera per engreixar-la, del llibre també de Manuel Rivas, Què me quieres, amor? I si us sembla, també ens agrada això, vull dir, posar-li veu i posar-li una mica de context a la pel·lícula a través del tràiler oficial.
Bueno, aquí, Pep, si et sembla, ficarem el discurs que fa el mestre en comptes del tràiler.
Home, encara millor.
A veure què diu.
Encara millor.
Tras una vida consagrada a la enseñanza, llega para don Gregorio la hora del retiro. Como alcalde de esta villa y en nombre de todos, autoridades, alumnos y vecinos, quiero manifestarle nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por lo que año tras año ha hecho por nuestros hijos, prepararlos para la vida y, sobre todo, forjarlos como ciudadanos. Don Gregorio, amigo mío, usted sabe que no soy hombre dado a los discursos. Todo lo que puedo decirle es gracias, muchas gracias, gracias de todo corazón.
Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Nos vamos.
Nadie les podrá robar ese tesoro. Muchas gracias. Y ahora ustedes a volar.
A volar.
Molt bé. Jo no recordo, i tu potser has pogut veure les imatges inclús, el moment aquest que sent aquest rumor de Baxter d'això és que les autoritats deuen...
És, no sé si és l'autoritat, no me'n recordo qui era, però era un pare d'un nen que agafa un nen i se'n va.
Val, o sigui,
se'n va ja, com menutjat per...
Les forces reaccionàries ja, sí. vull dir, colpides pel discurs, no?
Sí, sí.
Amb aquesta idea bàsica de dir, és veritat, eh? Si aconseguíssim educar una generació en llibertat, entre això, vull dir... Ja no s'ho deixarem perdre mai més, no?
Exacte, ja es podria predicar amb un exemple, no?
Exacte.
Això és ser lliures, xiquets. Seguim,
sí, sí.
Seguim.
Volem, sí, sí. Entre aquestes pel·lícules espanyoles n'hem volgut posar una també que ens va impactar, el Sergi com a mi, que es diu Carrie, no? Carrie és una pel·lícula que va fitar un abans i un després en el gènere del cinema de terror. I ens va impactar, i ens ha agradat posar Carrie perquè és precisament la primera novel·la d'un escriptor que després faria carrera amb aquest gènere de l'intriga del terror, com és Stephen King. I allà s'explica la trista i terrible història d'una nena, d'un adolescent de 15 anys, amb poders telequinètics, és a dir, una capacitat de moure coses i de provocar coses a través de la distància. I en aquest cas, aquesta nena, aquesta adolescent, que està d'alguna manera assetjada, un tema de bullying, no? Està assetjada pels seus companys de classe, per alguns companys de classe, i assetjada socialment per la societat, utilitza aquests poders per destruir, no? per venjar-se una mica del situació que està vivint. També hem triat Carrie perquè la va portar al cinema un gran director d'intriga, un deixeble d'Alfred Hitchcock, Brian De Palma, que va signar una pel·lícula estupenda que us diem que va marcar un abans i un després en el cinema de terror. Està protagonitzada per Spacek, sí, Spacek, que és extraordinari perquè és una persona de... En aquell moment tenia 30 anys, quan va protagonitzar aquest paper d'adolescent i ho va fer la mar de bé. Vull dir, tu veus la pel·lícula, la recuperes, i veus una nena, un adolescent, i és una noia de 30 anys. La pel·lícula és del 1976 i no sé si tenim aquí possibilitat d'aconseguir algun tipus de tràiler. Sergi, com ho veus?
Sí, també, també.
La bondad de nuestro padre con su luz nos calmará y a su vez él nos protege de los males que...
Te recogeré después de clase.
Los otros chicos creen que soy rara.
Carrie, ¿traes tu poesía favorita?
No quiero ser así. Quiero ser normal.
Borra esa sonrisa de tu cara.
Tengo que intentar ser una persona íntegra antes de que sea tarde.
Ayúdame, pequeña, a ver sus pecados. Si fuera inocente, la maldición de la sangre no habría caído
sobre ella.
Mamá,
eso no sale en la Biblia. No sale en ningún sitio.
Ve a tu armario y reza.
No. ¡Reza! ¡No! ¡Mamá!
¡Reza, pequeña! ¡Reza y pide perdón!
¡Mamá! ¡Déjame salir! ¡No!
Si me concentro, puedo hacer que las cosas se muevan. Hay más gente como yo que puede hacer lo mismo que yo.
Ya sabes que el diablo nunca muere. Siempre regresa.
Hay que seguir matándolo.
¡No!
El baile es la semana que viene. Si quieres, podría ser mi pareja.
Mamá, me han pedido para ir al baile.
No, no, no. Se van a reír de ti.
Todos se
reirán de ti.
Mamá, déjalo ya.
Si vosotros dos planeáis gastarle una broma a una pobre chica solitaria...
El rey y la reina son...
Quina musiqueta, Pep?
Sí, després d'aquest parèntesi aterrador... i que porta records d'una excel·lent pel·lícula, d'una excel·lent novel·la que recomanem entusiàsticament. Una altra pel·lícula d'aquestes que també ens agrada, que avui volíem precisament treballar, després d'aquest parèntesis, que és Los Santos Inocentes, que és una novel·la del 1984, la pel·lícula és del 84. És una de les millors novel·les del gran escriptor Miguel Delibes, i on s'hi descriu la misèria moral i material de les condicions de vida dels camperols extremenys a la dècada dels 60. Allò que tots coneixem, no? Aquella finca dels senyoritos, on els masovers tenien una relació laboral pràcticament que ratllava l'esclavatge. O sigui que el que el senyorito desitjava es tenia que complir. Hi ha una escena de la pel·lícula que recordo molt bé, que el masover, Alfred Holanda, ha tingut un accident, ha caigut de l'arbre, està coix completament, però el senyorito vol anar a caçar i vol que les llebres els hi reculli una persona que té un olfacte per la caça impressionant, com és el Fred Holanda, i el pobre arrossegant-se com pot, arrossegant-se per terra, i amb un dolor extrem va recollint les llebres que el senyorito s'ha dignat a matar. És una pel·lícula molt... una novel·la molt ben ambientada, minuciosament descrita amb l'estil aquest inconfusible de Miguel Delibes, i la pel·lícula la va signar Mario Camus, i és una pel·lícula volgudament depriment, vull dir, d'aquestes pel·lícules que et deixa que quan surts del cinema quedes tocat. I les interpretacions són magistrals també, Paco Rabal, Alfredo Holanda, Juan Diego, Agustín González, i la diferència que també sempre volem remarcar entre una i l'altra és que la pel·lícula, la novel·la es queda, té un límit, i la pel·lícula va més enllà i ens explica el desig dels personatges després de la novel·la. O sigui, qui ha llegit la novel·la, després d'alguna manera té aquesta compensació de que a través de la pel·lícula el director, suposo que fa una lliure interpretació i s'imagina quin ha estat el destí dels protagonistes.
Saps amb quina pel·lícula passa això també? Amb La niebla de Stephen King. Tu l'has vist aquesta pel·lícula?
He vist la pel·lícula, no he llegit el llibre.
Que al final...
Sí.
No, seria és un dels grans spoilers del cinema,
exacte.
Potser no cal dir-lo.
No, correcte.
Però el llibre no és igual.
Val. Això no ho sabia, veus?
És una interpretació... Al final de la pel·lícula és una interpretació del mateix director.
Personal, molt bé. Doncs es dona el mateix cas que Els Santos Inocentes.
Sí.
Tenim una mica de... d'ambientació.
A veure com sona això.
Los Santos Inocentes, una obra maestra de nuestro cine.
¡Desgraciado! ¡Ay, señorito! Yo lo siento más. Se me ha vuelto a trozar el hueso.
La desgarradora historia de una familia provocada por la diferencia de clases sociales en la España rural.
Y es lo que yo digo, ministro, que a lo mejor estoy equivocado, pero el que más y el que menos, todos tenemos que aceptar una jerarquía. Unos debajo y otros arriba. El rey de vida, ¿no?
Una soberbia interpretación de Alfredo Landa y Paco Rabanne, galardonados en el Festival de Cannes.
Ni el perro más fino te haría el servicio que te hace ese hombre, Iván.
No se ríe usted así, señorito. Por sus muertos se lo pido.
En estos asuntos de los señoritos, tú oír, ver y callar.
¡No tiene, señorito! ¡En la milana! ¡Por supuesto, señorito, no tiene!
Basada en la novela de Miguel Delibes.
La niña chica llora porque el señorito me ha matado a la milana.
Una película de Mario Camus.
Y ya sabes que la señora es buena, pero le gustan las cosas en su sitio.
A mandar, don Pedro, para eso estamos.
Los Santos Inocentes.
¿Qué? El Miguel Delibes.
Sí, ya lo digo al final. A mandar, don Pedro, mandar. Para esto estamos, ¿no? Sí,
unos arriba i unos abajo, abajo. Ley sí, de vida, diuen.
Sí,
tu,
sí. A mi, amb aquest tràiler hi ha quatre frases claus que ja donen context.
Los de abajo, a ver, a oír i a callar. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Bé, i l'última pel·lícula que us volíem proposar a la pàgina 107 d'avui és Nazarín, que és una pel·lícula del 1959, basada en la novel·la molt coneguda de Benito Pérez Galdós, que explica la història d'un capellà que vol ser eficient i coherent en relació a la seva fe, una persona íntegra, però que a partir d'aquest pretext, Benito Pérez Galdós es posa en entredit el fonament de la Iglesia per extensió de la societat autoritària i marcada per la manca de llibertat en general, perquè, clar, aquest capellà en un ambient rural, per molt que s'esforça i per molt que és una persona i s'esforça a ser coherent, les circumstàncies, l'ambient, fa que li sigui impossible trobar aquesta coherència personal entre la seva persona, l'home, que hi ha darrere la sotana i el capellà.
Tan humà això, no? Tan real, no?
Tan real,
els debats
sí.
Interns, no?
Exactament.
Entre un i la seva consciència.
Exactament.
Entre el jo i el superjo.
I la pel·lícula narra, clar, un context on el capellà, d'alguna manera, vull dir, la societat, vull dir, li demana coses que ell no vol donar. Ell no vol ser una autoritat, ell no vol exercir de res. Ell vol preparar la seva fe i això no li és permès. I la pel·lícula aquesta la signa Luis Buñuel i, clar, la pel·lícula i la novel·la, no sé de quan és, però la novel·la es reprimeix més. El Buñuel tira de beta, ja el coneixem.
No tenia poc filtro.
Tenia poc filtro, i tira d'anticlericalisme militant. I aquesta novel·la està rodada, està traslladada... La pel·lícula mateixa està traslladada a Mèxic, perquè Buñuel, quan la va fer, estava exiliat allà, no? I llavors, una cosa que xoca de la pel·lícula és que, per molt que estigui rodada a Mèxic, no hi manquen els tambors de Calanda. O sigui, el Buñuel els tenia al cervell i va dir, jo els hi poso igual, no? Vull dir, la gent no se n'entenarà, no? Llavors, vull dir, el personatge principal de la pel·lícula és un joveníssim Paco Rabal. I aquesta, ja els diem, és l'última pel·lícula que volíem tractar aquí. Com sempre, us recomanem que llegiu molt, que llegiu bones novel·les, que interaccioneu, vull dir que...
Sí, no? que deixem fluctuar els missatges, no? Entre un art i un altre, no?
Sí,
entre...
sí. Que en el fons es manifesta en l'emoció humana, no?
A vegades veure una pel·lícula és llegir.
És llegir, sí, sí.
I a vegades,
sí,
sí. I llegir és veure una pel·lícula.
I construir-la, i ser exacte, el director i el protagonista i tot.
I el que marca el vestuari, el que fa la escenografia, no?
Exactament.
Llegeixes, és tot això.
Ets tot
això.
Ets
un realitzador, productor, tot el que tu vulguis.
I és fabulós.
Quan veus la pel·lícula, doncs, queda allà el missatge.
Exacte.
A vegades bé, a vegades malament.
Exactament.
Sempre hi ha un risc, amb les pel·lícules, això és veritat.
Sí, sempre hi ha el risc. Per tant llegiu segur, mireu pel·lícules, vull dir, aneu a concerts, veieu teatre, com diu el Sergi, interaccioneu amb la cultura i amb l'art, que és d'una manera que reflecteix la nostra condició humana. I avui ens acomiadarem, doncs ens acomiadarà el tràiler de Nazarín.
Doncs molt bé,
fins la 100 pàgina.
Cuando quieras matarte en serio, te cuelgas de la viga. Esa no se quiebra. ¡No!
¡Bomberos! He hecho una muerte.
Jesús. ¿Y por qué elegiste mi casa para esconderte?
Más porque aquí no me han de encontrar.
Hágalo, padre. Lo que tiene para decir esta pobre madre. Un milagro. Haga un milagro.
No blasfemen, ignorante. ¿Milagro yo?
Sí, señor. ¡Milagro! Y si no los hace con estos pobres, será porque no le da su regalada gana.
¿Cuánta confusión llevas en tu cabeza, hija? ¿Cuánta superstición?
¡Sombreros, zapatos, botellas, ropa usada, que vendan!
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina...